Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, minuts després de 6:45 de la tarda, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts una setmana més al programa El Campanar. Us saludem des de l'estudi de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona els qui fem possible aquest programa, en Santi Grimau al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Som a les portes de la Setmana Santa i en ella tindran lloc moltes processons arreu del territori. Una d'elles, declarada festa tradicional d'interès nacional per la Generalitat, és la de Tarragona. Un any més, la Visió Pública TAC12 retransmetrà en directe el Divendres Sant, a partir de les 8 del vespre, des del Pla de Palau, la processó del Sant Enterrament d'aquesta ciutat. També es podrà seguir a través de l'emissora Tarragona Ràdio. Totes dues, a més, es podran seguir per internet. També el Divendres Sant és una data assenyalada per l'Església en favor de Terra Santa, una jornada de pregària i ajuda econòmica que es destina al manteniment i sosteniment dels llocs sants i també als cristians que hi viuen a través de les parròquies i esglésies. Més de 300 franciscans de diverses nacionalitats vetllen aquest servei. Canviem ara de qüestió per donar pas al missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. Aquest diumenge ens parla d'una festa important que ens endinsa de ple a la Setmana Santa, el Diumenge de Rams.
Déu vos guard. La passió de Nostre Senyor Jesucrist va ser objecte de l'atenció preferent dels evangelistes i, des de llavors, de tots els cristians. Ha estat motiu d'estudi d'historiadors i teòlegs, així com un tema d'inspiració d'artistes i escriptors. Benet XVI, el papa que va escriure una obra en tres toms sobre Jesucrist, en abordar el Diumenge de Rams es fixa en un detall. Jesús, quan es va acostar l'hora definitiva, va entrar a Jerusalem muntat en un ase, que a més era prestat. No arriba amb una sumptuosa carrossa real ni a cavall com els grans del món, sinó en un ase que li van deixar. Només després de la seva mort i resurrecció, els deixebles van comprendre que, d'aquesta manera, Jesús complia la profecia de Zacaria, que diu: «No tinguis por, ciutat de Sió, mira que ve el teu rei muntat en un pollí de somera». El papa observa que el text de Zacaries continua dient: «Ell destruirà els carros d'Efraïm i els cavalls de Jerusalem, trencarà l'arc de combat i proclamarà la pau a les nacions». La lliçó per a nosaltres és clara si ens fixem en la consideració que mereix habitualment un ase, un animal pacífic, de càrrega, no esvelt ni presumptuós. Moltes guerres d'altres temps les van lliurar genets que s'enorgullien de les seves muntures, però l'Evangeli ens diu que el rei cavalca sobre un ase i que la pau sortirà victoriosa de les guerres. Així hem de valorar l'actitud de ser sembradors de pau al món, que és la tasca de tot cristià. Persones que no busquen el poder, sinó el servei, que no presumeixen perquè la gent els miri, sinó que tenen posats els ulls a ajudar els altres, sabent descobrir les seves necessitats. Jesús ens va dir que qualsevol cosa que fem pels nostres germans, ho fem a ell. Seguint Amb el Diumenge de Rams podem fixar-nos ara en com va ser rebut en arribar a les portes de la Ciutat Santa. Amb gran goig, amb palmes i branques d'olivera, fent catifes de carrer en manifestació d'homenatge. Rebem amb alegria les persones que venen a veure'ns o ho fem com si fos una obligació o una nosa. L'alegria cristiana no pot quedar-se en una alegria interior que seria molt dubtosa sense manifestacions externes. Els altres són de la família, fills de Déu, i per tant, germans nostres. Heus aquí una reflexió que ens pot ajudar en la festivitat d'avui, que és el pòrtic de la Setmana Santa. Adéu-siau.
L'Evangeli d'aquest diumenge és el relat de la Passió segons Sant Mateu, un relat molt conegut per tots, però degut a la seva llarga extensió, avui l'omitim i donem pas al comentari de mossèn Joan Magí, que és biblista de l'Arquebisbat de Tarragona, qui ens ajudarà a aprofundir en l'Evangeli d'aquest diumenge de Rams.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 9 d'abril celebrem la festa del Diumenge de Rams. Llegirem l'Evangeli de Mateu per acompanyar Jesús amb el ram beneït, el seguirem contents en els moments planers i en els moments difícils, arribarem a la narració de la passió i mort de Jesús i, plens d'esperança, viurem la Setmana Santa vers la meta de la vetlla pasqual.
Amb el ram a la mà cantarem Hosanna, que vol dir victòria, una victòria que desitgem i estem segurs d'aconseguir-la perquè Jesús, la paraula encarnada, ja ha obert el camí que condueix a la porta oberta de la meta. La paraula és pregària i ofrena que ens transforma i alimenta. L'entusiasme creixerà experimentant els moments de silenci.
El crit d'Hosanna i el crit de victòria diuen el mateix en dues llengües. Comencem cantant l'Hosanna de Jesús per sentir-lo ben a prop des del principi i al peu de la creu, amb el silenci, gaudirem l'entrada de Jesús que proclamarà victòria amb el to de la nostra pròpia veu.
El Papa Benet XVI ens diu: aquesta íntima relació entre la paraula de Déu i l'alegria es manifesta clarament en la Mare de Déu. Recordem les paraules de Sant Isabel: feliç tu que has cregut. Allò que el Senyor t'ha anunciat es complirà. Maria és feliç perquè té fe, perquè ha cregut, i en aquesta fe ha acollit en el seu si mateix la paraula de Déu per a lliurar-lo al món. L'alegria que rep de la paraula es pot estendre ara a tots els qui, en la fe, es deixen transformar per la paraula de Déu. L'Evangeli de Lluc ens presenta en dos textos aquest misteri d'escolta i de goig. Jesús diu: la meva mare i els meus germans són els que escolten la paraula de Déu i la posen en pràctica. I, davant l'exclamació d'una dona que entre la multitud vol exaltar el ventre que l'ha portat i els pits que l'han criat, Jesús mostra el secret de l'alegria veritable. Més aviat sortosos els qui escolten la paraula de Déu i la guarden.
La primera lectura ens ofereix la força del Senyor que dona llengua de mestre i parla a cau d'orella.
El profeta Isaïes, en el tercer càntic del servent del Senyor, ens presenta el parlar que convenç i ens sosté en el cansament. El mestre para l'orella i així pot ensenyar. El mestre no el fan recular ni els cops a l'esquena ni les bufetades a la galta. El mestre rep i ensenya a rebre l'ajuda del Senyor que condueix a la victòria i és la roca que salva i vivifica els assetegats.
A la segona lectura contemplem Jesús de condició divina que s'abaixà i es feu obedient fins a la mort de creu.
En el text de la carta als cristians de Filip trobem la plenitud del servent del Senyor del càntic d'Isaïes. Jesucrist obre el camí al veritable servent, fidel fins a la mort més injusta i més reveladora de la ignorància i l'engany dels poders ficticis del món despistat. La força veritable de la paraula de Déu va de dins cap enfora i no la poden ofegar ni expressar les disfresses, per molt legalitzades que es presentin.
El text de l'Evangeli ens ofereix el camí nou i viu que passa a través de la cortina del lloc santíssim, és a dir, a través de la humanitat de Jesús.
Ens farà bé escoltar amb orelles netes la narració de la passió de l'evangelista Mateu. Fixem-nos en les persones, i posem-nos al seu costat, en silenci. Contemplem l'aliment de l'amor i del perdó, la traïció, la son i la por, la comèdia dels poders judicials, els escrúpols ridículs dels administradors de la cova de lladres, la fidelitat de Jesús que coneix i perdona sense límits, la força de l'amor diví que estripa totes les cortines, fins i tot la considerada més sagrada, per obrir-nos del tot la comunió amb la Trinitat Divina.
Avui a l'espai de l'entrevista ens acompanya el president d'una fundació pontifícia anomenada Escola Ocurrentes, Escoles per a l'Encontre, una iniciativa que s'adreça als joves d'arreu del món a comprometre's pel bé comú i que va ser impulsada per l'aleshores arquebisbe de Buenos Aires, Jorge María Bergoglio, l'actual papa Francesc. Aquesta entitat sense ànim de lucre pretén posar en valor la cultura de l'encontre per la pau a través de pilars com l'art, l'esport i la tecnologia mitjançant l'educació. Avui parlem amb el seu president. Señor José María del Corral, presidente de Escolas Ocurrentes, bienvenido.
Muchas gracias. La verdad, encantado de estar aquí por primera vez.
¿Cómo nace esta iniciativa y cuál es su objetivo?
Bueno, esta iniciativa educativa nace cuando el Papa actual asume como obispo en la diócesis de Buenos Aires, en Argentina, y preocupado por la situación social y cultural que se estaba viviendo, donde había saqueos, la gente salía a las calles, un gran odio, una gran bronca con los dirigentes que... La gente gritaba que se vayan todos, hubo muertos de jóvenes en la curia, en la Plaza de Mayo, frente a donde él vivía. En medio de esa crisis tan peculiar y tan drástica, él intuye que solo se va a poder superar en la medida que haya un cambio en la educación. Y entonces allí es donde yo me uno a él como presidente de educación. Y lo primero que me pide es cómo están viviendo esta crisis los jóvenes. Su gran preocupación era qué pasaba en el corazón y en el ánimo de los jóvenes frente a lo que estaban viviendo. Entonces, lo primero que hicimos fue juntar un grupo de jóvenes, de chavales de 15 a 16 años, donde les pedí a la comunidad judía que aportaran un grupo de jóvenes. Luego fui a la comunidad islámica para que también nos dieran un grupo de jóvenes y la comunidad evangélica, para que juntos con los chicos de las escuelas católicas, de los colegios católicos, pudieron hacer esta primera experiencia de cómo estaban viviendo esa crisis. Iba a durar un mes este ejercicio, pero fue tanto el entusiasmo de los jóvenes judíos, musulmanes, cristianos, católicos y evangélicos, que se postergó y se proyectó por 6 meses de trabajo. Ellos pudieron poner en común, primero, cómo vivían la crisis, y segundo, no se quedaron con un diagnóstico, sino que empezaron a buscar propuestas y soluciones desde la mirada de los jóvenes. Al terminar la experiencia, que tenían que volver a sus colegios, dijeron, no, pero queremos llevar esto a un proyecto de ley. Hemos trabajado mucho y nos gustaría que esto pueda ser escuchado por nuestros representantes en el Parlamento. Bueno, la verdad que yo me asusté un poco porque dije, bueno, ¿qué hemos hecho? Y con el apoyo de Jorge Bergoglio, que entusiasta con todo esto, dijo, no, acompañalos al Parlamento. Y salió por unanimidad votada la primera ley hecha por los jóvenes, donde en síntesis pedían una educación con valores y una educación que tuviera sentido para la vida de ellos, mostrándonos que la verdadera educación no pasaba solamente por lo que ellos vivían o escuchaban en el aula, sino por cómo vivían sus padres y cómo se vivía en la calle, que la educación tenía que ver con la vida real de ellos. Así comenzó esa primera experiencia interreligiosa. Luego me pidió que uniera colegios públicos y privados, que se vivía con una gran dualidad. Había hasta una especie de lucha entre lo público y lo privado. Y entonces hicimos las primeras experiencias de 70 chicos en 4 años, de las 7.000 estudiantes secundarios que participaban juntos. Y bueno, fue multiplicándose con entusiasmo los jóvenes que impulsaban leyes, por ejemplo, en contra de la ley de tallas, porque las chicas no tenían ropa para comprar si no eran muy flacas, y eso traía problemas de salud y trastornos, incluso hasta la muerte por anorexia y bulimia, y así cosas muy concretas de la problemática de los jóvenes, lo mismo con las drogas, con el alcohol, las salidas a bailar a la noche, la violencia. Y 37 leyes se hicieron nada más que en Buenos Aires, provocadas y promovidas por los propios jóvenes. Bueno, lo que no esperábamos que este hombre, este pastor, iba a ser el papa de todos. Y el 13 de agosto de ese mismo año nos vuelve a convocar a nosotros como equipo docente y nos pide que, dada que la crisis era mundial, por lo que él veía, si podíamos llevar esta experiencia a otros lados. Así nació Escuelas Ocurrentes.
¿En cuántos países está presente hoy en día?
Hoy estamos en 190 países, con 437.200 escuelas y redes educativas. Para Naciones Unidas somos la organización más grande y variada. Hay colegios públicos de muchísimos estados, escuelas de red, escuelas musulmanas, escuelas judías, ortodoxas, mormonas. Bueno, hemos estado haciendo esta experiencia en Dubái, Emiratos Árabes, en colegios musulmanes, con la propuesta del Papa, el mensaje del Papa.
¿Y cómo se va a concretar aquí en la diócesis?
Bueno, ya el señor obispo nos ha generado todas las posibilidades para que participen los colegios de la comunidad. Lo mismo las autoridades de la comunidad de Cataluña. Así que ya tenemos todo dispuesto para empezar en octubre con los primeros colegios públicos y privados y con los primeros jóvenes que ya se están anotando. Tenemos en un ratito una reunión con todos los directores para contarles cómo va a ser el paso a paso. Son 2 semanas de convivencia donde cada joven, en vez de ir cada uno a su colegio, durante esas 2 semanas van a estar todos juntos. Y lo vamos a hacer acá en el seminario, que nos parece un lugar absolutamente espléndido, no solamente físicamente, sino por lo que representa culturalmente.
¿Y qué se pide a estas escuelas? ¿Cuántos alumnos participan de cada una?
Son más o menos, participan en general unos 20 colegios entre públicos y privados y más o menos entre 10 y 15 alumnos de cada colegio. Son de entre 15 y 16 años, donde lo primero que se hace es hacer la formación de formadores. Si se capacita un grupo de jóvenes universitarios para que ya queden gente capacitada, jóvenes capacitados en la propia metodología y no tengan que depender después de capacitación externa. Lo segundo es la selección de problemáticas. Si nosotros no venimos una agenda de temas, sino que son los propios jóvenes, nosotros creamos un espacio de escucha a través del arte. Trabajamos con los 3 pilares son el arte, el deporte y la tecnología. Si hemos recuperado un poco las raíces de la pedagogía cristiana, donde no estaba la pelota por un lado y los libros por el otro. De hecho, nos ayuda un gran embajador nuestro, es Messi. No solamente por nombrar a un argentino, sino por nombrar a alguno de los grandes embajadores del olivo de escuelas, ¿no? Que el Papa le dio de entrada esta consigna, porque lo que hacen ellos repercute mucho en los jóvenes, ¿no? Una vez que los colegios seleccionan estos 10, 15 representantes y se hace la selección de problemáticas, los chicos tienen que elegir 2 de todos esos problemas. Y ya eso mismo es muy constructivo, porque pensá que de 200 o 250 alumnos, cada uno trae su problema, son 250 problemas. Pero de hecho tenés que elegir 2 para poder investigar, ya hace que los chicos puedan ponerse en el zapato del otro. Entonces, a lo mejor mi problema era, supongamos que mi colegio no tenía buenas condiciones físicas, pero de golpe frente al problema del otro, que a lo mejor es el bullying, y que ya, como en Madrid nos pasó, que mostró sus muñecas y 7 veces se había querido quitar la vida, un chico llamado Pablo del Colegio San Ignacio, que por primera vez confesó que había querido tener 7 intentos de suicidio, los propios alumnos se van dando cuenta que mi problema no era tan importante como el problema del otro. Y entonces eligen 2 problemas. A la semana siguiente de inmersión, esos 2 problemas se trabajan con la metodología de investigación-acción. Es decir, los chicos tienen que elaborar encuestas, para eso tienen que aplicar la matemática y la estadística, tienen que aprender a hacer entrevistas, hacen entrevistas a los políticos, a académicos, a especialistas, y después que salen a hacer el trabajo de campo y de investigación y juntan todos los datos empíricos, tienen que hacer un diagnóstico sobre el cual se basan las propuestas que van a hacer. Y las propuestas que hacen los jóvenes no es qué puede hacer el alcalde, qué puede hacer el obispo, qué puede hacer... No, qué podemos hacer nosotros con los 15, 16 años de edad que tenemos todos juntos. Y de ahí salen soluciones sorprendentes, que ojalá nosotros los adultos a veces estemos en las condiciones y a la altura. Te pongo un ejemplo, con el tema de las adicciones en Madrid, salió en el último experiencia de Madrid que había chicos que estaban conectados por internet con chicas de otros lugares que no se conocían físicamente y que se drogaban. Y que los propios jóvenes, chateando, trataban de ayudar para que dejen ese martirio que estaban viviendo. A partir de esa experiencia, los chicos hicieron un prototipado y elaboraron una aplicación para el celular. En 20 días van a estar inaugurando HANA, una aplicación para celular con la bendición del obispo de Madrid y el apoyo de las autoridades, donde va a tener asesoramiento las 24 horas y un propio chat de prevención con testimonios de lo difícil que es para esos chicos salir de la droga, a diferencia de lo que se dice habitualmente, que es casi un juego. Todo esto son soluciones creadas por los propios jóvenes para buscar soluciones. Eso en el fondo que es despertar la esperanza en un chico que muchas veces siente que nada puede cambiar y que la realidad, él, no está en sus manos modificarla.
Señor José María del Corral, presidente de Escuelas Ocurrentes, gracias por acompañarnos y que este proyecto dé muchos frutos. Gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes por el trabajo de comunicar todo esto, que es lo que tanto piden los jóvenes. Porque muchas veces nos dicen, cuando nosotros hacemos algo malo, nos ponen siempre los micrófonos y las cámaras. Cuando hacemos cosas buenas por los demás, muchas veces estamos solos. Por eso, en nombre de ellos, muchísimas gracias a ustedes.
Obrim l'espai de notícies explicant-vos que prop de 400 persones han participat en l'onzena jornada de mestres i professors de religió de les diòcesis amb seu a Catalunya a Solsona.
Aquesta jornada, organitzada conjuntament per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i el Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió, va comptar amb l'assistència de la consellera d'Ensenyament de la Generalitat, Meritxell Ruiz, qui va assegurar que el sentit últim de l'educació és formar bones persones i no competidors.
Però més aviat que parlar del com hem de canviar les metodologies i el que fem, com canviar el procés d'aprenentatge, el més important és per a què. Per a què volem educar els nostres infants i en què volem educar els nostres infants i els nostres joves. Perquè segurament el sentit més pregon de l'educació és ajudar a construir i a créixer bones persones. I per tant hem de saber recuperar també el sentit més humanístic de l'educació. Una formació que sigui global, que sigui integral, dels alumnes com a persones, cultes, responsables, lliures, però que també com a membres d'una comunitat. I tots els que sou aquí, els docents de religió de les escoles públiques i les concertades, sou doncs docents d'aquest sistema que es transforma i que repensa cada dia. També voldríem avui aprofitar per fer-vos un reconeixement de la vostra tasca, que sovint és qüestionada, si no a vegades fins i tot menys tinguda per alguns sectors. Sou docents d'un sistema amb escoles molt diverses, segur que tots els que sou aquí teniu projectes i escoles molt diverses, amb caràcters propis diferents, escoles públiques i concertades de gran qualitat. I és un servei de Catalunya que reflexa així un determinat també model de societat. Un sistema educatiu el nostre que vol educar persones amb un nivell d'excel·lència de formació, però també que arribi a tothom al màxim de les seves capacitats, però, com us deia, també educar bones persones i fer-ho també amb l'acompanyament de les famílies.
El secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, el pare Enric Puig, va recordar la gran responsabilitat dels mestres i professors de religió com a transmissors del creixement en la fe dels infants. Monsenyor Xavier Novell, bisbe de Solsona, va encoratjar els docents de religió a seguir fent la seva tasca amb orgull i vigor, encara que sovint siguin observats amb estranyesa pel propi claustre. Per la seva part, Monsenyor Jaume Pujol, president del Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament i de la Conferència Episcopal Tarraconense, es va felicitar pel recorregut de la jornada que ha estat celebrada ja gairebé arreu del territori de Catalunya i Andorra. La ponència central va anar a càrrec de la religiosa del Sagrat Cor de Jesús, Margarita Bofarull, sobre el tema humanitzar la sexualitat, un repte per a la felicitat, en què va exposar com és d'important oferir als joves no només informació, sinó formació sobre el tema. Bofarull va sentenciar que estem cridats a una sexualitat alliberadora i que si volem circular per camins de plenitud, hem de conèixer l'altre.
La vida és un procés. Déu ens crida a ser feliços. Déu ha vingut, Jesús ha vingut perquè tinguem vida i vida en abundància. I la moral cristiana, que també vull dir que la moral cristiana no és un conjunt de normes perquè els cristians visquin així la seva sexualitat, sinó que és la visió cristiana de la sexualitat humana. Val? I és una visió que ens porta a la plenitud, dient que el que és irrenunciable és estimar. I estimar sempre fa bé. Estimar dona plenitud. Però estimar és una aposta per l'altre, per mi mateix, és cuidar les relacions bàsiques que ens constitueixen, que és la relació amb l'altre, la relació amb Déu, la relació amb l'entorn, amb la creació, amb la natura, i la relació amb un mateix, no? I tant de bo ens il·lusionem per treballar-nos, per viure una sexualitat integrada i posada al servei de l'amor.
La jornada es va completar amb 12 tallers que van tenir lloc a l'escola Arrels gràcies al patrocini de les editorials Baula, EDB, Claret i Cruïlla. Després de la pausa per visitar els tallers i dinar, la jornada es va reprendre amb un acte musical que va donar pas a l'Eucaristia, amb la qual es va cloure la jornada.
Fem ara un cop d'ull als actes que hi ha programats per aquesta propera setmana, Setmana Santa.
Comencem pel diumenge 9 d'abril, que hi haurà la missa del diumenge de Rams a la catedral. La benedicció dels Rams tindrà lloc al carrer de les Coques, davant la capella del Col·legi de l'Ensenyança, i seguidament, en processó, es baixarà a la catedral, on se celebrarà l'Eucaristia, a les 11 del matí, i organitza el capítol Catedral de Tarragona. També pel diumenge hi haurà el Via Crucis a Castellvell del Camp. Sortirà de l'església parroquial de Castellvell fins a arribar a l'ermita de Santa Anna. Tindrà lloc a Castellvell del Camp a les 7 de la tarda. I organitza la parròquia de Sant Vicenç Màrtir de Castellvell juntament amb el grup d'armats. Passem al dilluns 10 d'abril. La Setmana Santa al Museu Bíblic Tarraconense. Del 10 al 12 d'abril, de dilluns a dimecres sant, el museu obrirà les seves portes de 10 a 1 del matí i de 5 a 7 de la tarda. I el divendres sant ho farà de les 10 del matí a la 1 del migdia. En aquesta jornada de portes obertes es podrà visitar l'exposició Imatges de la Setmana Santa Tarragonina, miniatures, cartells i postals. L'entrada és gratuïta. Tindrà lloc al Museu Bíblic Tarraconense, que es troba al carrer de les Coques, UC de Tarragona. També per al dilluns hi haurà la missa crismal a la catedral. En aquesta celebració, presidida pel senyor arquebisbe i concelebrada amb els preveres de l'arcidiòcesi, es consagrarà el Sant Crisma i es beneiran els sants olis dels catecúmens i dels malalts. En el decurs d'aquesta Eucaristia seran homenatjats mossèn Francisco Jiménez, Porcuna, i mossèn Agustí Segura Orozco, que al llarg d'aquest 2017 celebren 50 anys de l'ordenació presbiteral. Començarà a 11:15 del matí. També per aquest dilluns hi haurà el concert Missa de Glòria de Giacomo Puccini. La Missa de Glòria és una missa composta per Giacomo Puccini, per a orquestra i cor a quatre veus, amb els solistes tenor i baríton. Estrictament parlant, la peça és una missa completa, no una veritable Missa di Glòria, la qual conté només el Kyrie i el Glòria i somet al Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. Hi participaran els cors Lieder Càmera de Sabadell, el cor de cambra de l'Auditori Enric Granados de Lleida i el cor Ciutat de Tarragona. Tindrà lloc a la Catedral de Tarragona a 9:45 de la nit. Per al dimarts 11 d'abril hi haurà el Via Crucis nocturn de Riudoms a Vinyols i els Arcs. En acabar el recés es compartirà el sopar a Vinyols i els Arcs. Tindrà lloc des de l'església parroquial de Riudoms a les 8 de la tarda i organitzen les parròquies de Sant Jaume Apòstol de Riudoms i Santa Caterina de Vinyols i els Arcs. I per últim, el dijous 13, el dijous sant, hi haurà l'Eucaristia del sopar del Senyor a la catedral. La celebració serà presidida pel senyor arquebisbe i en aquesta missa té lloc el lavatori de peus seguint l'exemple d'amor i entrega de Jesús en l'últim sopar amb els seus deixebles. Serà a les 8 del vespre.
Molt bé, doncs recordem que tots aquests actes els podreu trobar a l'espai de l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'adreça és arqtgn.cat. Doncs fins aquí el programa El Campanar d'aquesta setmana. Durant aquesta darrera mitja hora us hem acompanyat des dels estudis de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona, en Santi Grimau al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Els qui fem possible aquest programa us desitgem que tingueu una molt bona Setmana Santa i una bona Pasqua. Ens retrobem de nou d'aquí dues setmanes. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.